El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora, la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres Joan Ramon Armadàs, Joan Alsina, Josep Maria Balcells. Molt bon dia als tres.
Bon dia. Bon dia.
Sobretot el Joan, que va haver-hi uns dies que no va poder venir i que, afortunadament, ja és amb nosaltres aquí per fer tertúlia. Avui el qui no ha pogut venir és el Jordi Piella, que no podia, vaja, i aleshores serem nosaltres quatre per tractar diversos temes d'actualitat.
Es lamentaven els oients de l'absència d'en Joan.
I tant, sí, sí. No, no, i a més avui que volia parlar del Barça i ell, que amb el Barça és molt explícit i no té pèls a la llengua, de fet, en res.
Jo intentaré assumir el seu paper i...
Ell va veure l'entrevista, que li van fer al Bartomeu a Buit,
el senyor Cuní.
El senyor Cuní, sí, sí.
Que no direm quin hashtag es va fer servir per parlar de la manera com estaven entrevistant el senyor Bartomeu a Twitter, perquè són horaris infantils.
No, ara ja ho has dit, però no. M'imagino que tenia alguna cosa a veure amb les parts baixes d'algú.
Exacte, però ho deixarem.
Ho has dit tu, aquí, has dit, sí, sí. No, no, m'ho he imaginat, la meva maldat de Twitter.
I què et va semblar, ara que ja ha sortit el tema?
Jo, com que no sóc soci, ja sabeu que això del futbol m'és igual, vaig aconseguir no plorar.
Però jugues a futbol, ets esportista.
Però a futbol no jugo. Jugo a bàsquet, jugo a moltes coses, però a futbol no.
Ah, no.
I vaig aconseguir no plorar. Però estic segur que sí.
D'alegria o de vergonya aliena?
De pena, sí. De pena. Fa molta... Realment, no s'ho mereix. Un grup com el Barça no es mereix tenir... un president com aquest. És francament, francament incapaç. I feia una sarta de tonteries que en boca d'algú que no té cap representativitat de res, dius, mira, escolta, cadascú digui el que vulgui. En boca del president del Barça, dir aquestes bajanades, que hi ha una confabulació política nacional contra el club, dius, per favor, el que hi ha, és una incompetència absoluta. Han fet uns tràmits que estan molt clars i per un ànim d'intentar enganyar i cirlar el que es pugui, doncs òbviament al final et pillen, no? I és el que els ha passat.
Després tenen la perícia de dir que tot això es va fer d'alguna manera per prendre el Neymar al Madrid, com si això fos, com si el fi justifiqués els mitjans, de hipotecar-nos, tenir el club als tribunals, els dos presidents imputats, tot això, i el, com aquell qui diu, val la pena perquè el Madrid no té Neymar. Jo estic astorat. I el que tu dius, el president que hi ha ara... Vaja, si el d'abans ja no m'agradava, el d'abans, vull dir, en Rossell, el que hi ha ara és una cosa esperpèntica. I tenen altres... Mira, ahir, per exemple, jo no vaig veure l'entrevista amb el Cuní, però ahir la nit sí que vaig escoltar, tornant a jugar a bàsquet, l'entrevista que li van fer al Cardoner a l'Escobar, no me'n recordo com es diu el programa.
El Club de la Mitjanit.
Club de la Mitjanit, això mateix. I...
el Cardoner, que és vicepresident del Barça.
Sí, sí, perdoneu, sí, sí. I home, com a mínim, sense compartir la gran part del que deia, una s'expressa d'una altra manera i com a mínim li dona la volta d'una manera que el Bartomeu no li dona i que el Rossell no li donava. O sigui, ja et dic, posats a enganyar el soci, que com a mínim ho facin d'una manera amb més educació i menys barruera. Però vaja, jo espero que les eleccions, realment eleccions del Barça, ja en parlarem de les altres, suposo, d'aquí una estona, canviïn el panorama que tenim ara, perquè jo crec que és molt fàcil. O sigui, anar millor és molt fàcil ara mateix.
Algun comentari, Josep Maria?
No, jo quedo sorprès pels comentaris dels meus companys, perquè l'argument que això és un atac d'Espanya contra Catalunya o de Madrid contra Barcelona, doncs déu-n'hi-do de l'èxit que ha tingut en les xarxes i en els comentaris inclús dels mitjans. Vull dir, poder dir, doncs no, no es tracta ben bé això, segurament que algú se n'aprofita d'això també, però la denúncia no parteix de cap ens de l'Estat, sinó que parteix d'un soci.
Correcte.
Del Barça. I
correcte.
A partir d'aquí, per tant, és un afer intern de denúncia d'una gestió que no s'hi està d'acord i que no s'ha fet bé. Ja veurem el recorregut que té la denúncia i la imputació i tal, que a la millor doncs no s'acaba amb res. Però siguem seriosos a l'hora de fer el debat, a dir on tenim els problemes en una institució tan emblemàtica com el Barça. I això ho hem d'exigir tots, dir, siguin dels nostres o, no, o dels altres, però dir, escolta, siguem serios a l'hora de gestionar una entitat com el Barça, que té realment una força més enllà de l'esportiva.
I això, novament, el que hauria de fer és posar en dubte el model de gestió dels clubs de futbol, sobretot quan tenen un cert tamany. No pot ser una entitat que mou aquesta quantitat de diners, de pressupostos, i que és tan poc transparent, estigui gestionada per amateurs, entre moltes cometes, perquè al final es demostra que d'amateurs res. L'increment de patrimoni que experimenten els que han estat en una junta del Barça no és comparable ni al que experimenten els presidents del govern, no? És espectacular. Això no pot ser, això no és sa. Per tant,
jo em pregunto si i això juga molt, i torno a entrar en el tema dels mitjans de comunicació. Hi ha unes complicitats que sembla que no es pot ser crític a la vegada que es pot ser, doncs, un fan de l'equip, no? De dir, jo estimo el Barça, jo estimo i vull que guanyi, i tinc ganes i jugo i veig i miro, però a la vegada, doncs, soc crític també si les coses es fan bé o no es fan bé. Però aquí no, que sembla que tot forma part d'una mateixa causa. És a dir, si volem que el Barça guanyi tal, tot ho ha de fer bé, tot està ben fet. Tot...
Això és molt
català, això passa, sí, passa aquí, o passa en la política, o passa en altres històries. És a dir, no, doncs hi ha coses...
Molt crítics.
No.
Ens costa molt veure'ns la rada a casa nostra. I això ens fa petits, això ens fa pitjors, no? Però això passa a nivell del Barça, passa a nivell de les empreses, passa a nivell de...
I dels partits polítics,
i dels partits, i bueno, probablement seria una d'aquelles coses que cal millorar, no?
Per un costat, vincular el tema amb el procés sobiranista em sembla una pixada fora de test d'uns nivells espectaculars.
S'hi han apuntat bastant
de
gent,
Bueno, perquè d'alguna manera ven... Sí. Però em sembla una pixada de fora de test.
Però ja això fa mal al procés, anava a dir, no? Això mateix, dir, de voler barrejar coses, dir, no.
Això per un costat, i després el comportament de la premsa esportiva en aquest país, en segons quines qüestions, és d'un tema d'estudi, però ja a les universitats, de dir, escolteu, nois, però què esteu fent? O sigui, ahir, si no recordo malament, el Mundo Deportivo, traia la portada a l'Isco i un noi francès que suposa que vol fitxar el Barça, quan, teníem la notícia de la imputació del president, que jo diria que potser és més important. Dos, no podem fitxar. És que, moment, el senyor que fa la portada, totes aquestes coses, no les pensa? Perquè, clar, jo llavors, la meva ment maquiavèlica periodística diu, potser algú li està dient que posi això per cortina de fum.
Clar,
però llavors
clar,
dic, no, penses jo t'agarra que ets periodista, i això no pot ser, no és periodístic. Però és que, clar, tinc els dos dimoniets aquí, un que m'està dient no pot ser, i l'altre que m'està dient és que això que em posa a la portada és molt fort.
Comences a raonar com jo, això.
És que sí? Merda, ja m'estic contagiant. Però és que, clar, per mi és una... És que tu agafis per on tu agafis, vull dir, s'està fallant, per una banda, a l'ètica periodística, i per altres està fent...
Però això, Joan Ramon, dius dels diaris, dels mitjans esportius, jo ho aplicaria gairebé a tots els mitjans.
El diumenge es va fer... Qui potser discreparem?
El diumenge es va fer una excursió a Madrid.
Dissabte.
Que li van dir, o dissabte, que li van dir la marxa del canvi.
Saps que hi era?
Tot molt rimbombant, sí, ja ho vaig llegir-ho.
Però, i per coincidència, no?
Sí, estava a Madrid.
No, vull dir que hi pots anar tranquil·lament, però està bé.
No ho sabem mai, si era per coincidència o perquè li agrada els caps de setmana.
Ara m'explicaré, però acaba.
No, van fer aquesta trobada, una costellada, que uns diuen que eren 100.000...
Home, Déu-n'hi-do els que hi havia, eh?
Bueno, els organitzadors van dir 300.000. Aviam, 300.000 jo considero que és moltíssima gent, i per tant, un gran èxit. El que vull dir en relació al tema de la premsa és que per aquí a prop, fa uns mesos, érem 2 milions, i la repercussió va ser inclús inferior. És a dir, no hi ha criteri. O el criteri és molt sesgat, o molt polititzat, molt manipulat.
Deixa'm afegir. Jo vaig atrevir, perquè a vegades a mi m'indignen coses d'aquestes. El diari Ara, la notícia no era ni a la portada, ni havia foto.
Edició paper,
edició paper,
val.
Edició paper. I a dins feia la crònica, però sense foto. És a dir, que una presència, no sé gran o no, però les fotos que es van mostrar amb altres mitjans de la Plaça del Sol, però a tapeïda, gom a gom, que no mereixi una foto periodística, home, aquí hi ha un criteri intencionadament polític, doncs, de silenciar o d'obviar. A mi m'indigna això, t'agrada o no t'agradi, siguis crític o no, fes la crònica, llavors doncs carrega't el que vulguis. Però home, siguis objectiu, aquí hi ha un fet que té una repercussió a nivell de l'Estat i hi ha molta gent, no sé quants autocars, 30 autocars de Catalunya que hi van anar i tal, doncs home, fes una menció a la portada o a dins, si poses a dins, posa la foto.
Se suposa quan els reporters aquests que van a cobrir guerres a països d'aquests que sempre s'estan matant i la gent els hi pregunta, ostres, si vas fer la foto potser podies haver ajudat, no? Diu, no, la meva funció no és modificar el que està passant, és informar-ho. Doncs amb aquest mateix argument, escolta'm, n'estaràs d'acord o no, t'agradarà o no, li agradarà als teus amos o no, però tu el teu deure com a mitjà és informar-ho, no? I per tant una trobada de 300.000 persones és prou rellevant com per informar-la, com per posar fotografies i com per donar una cobertura d'una certa extensió, no?
Estic d'acord. I bé, vaig anar a Madrid per afers literaris, havia d'anar a presentar un llibre.
Però ho vas anar a veure o no? Allò,
sí, sí, no, no, a veure, el meu nas periodístic, dic, clar, aquell dissabte al matí...
No has vist el selfie que té?
Sí? No sóc gaire fan dels selfies. Però sí, dissabte al matí no tenia res a fer, no tenia allò deures institucionals, i vaig dir, ja que estem, anem a treure el nas, a veure què passa per aquí, justament per això que esteu dient, no? Perquè després tots sabem que alguns mitjans li treuen més punta que altres, i doncs... per veure la primera mà i fer-me una opinió jo mateix. I home, hi havia molta gent, no t'ho negaré, vull dir, això està clar, no els vaig comptar per saber si eren 100.000 o 300.000, i tampoc tinc no puc fer la comparativa perquè no havia estat mai a cap manifestació a Madrid, llavors no sé si és molta gent o poca gent, s'havia col·lapsat molt o poc. Ara, era, per les manifestacions que he estat a Barcelona, segurament era més petita, però vaja, gent. Deixant a part els números, molta gent com per col·lapsar el centre de Madrid, que ja és, no?
Amb curiositats, no hi havia banderes espanyoles, tu.
Hi havia tot de banderes republicanes, hi havia banderes gregues, sí. Hi havia molts de tic-tacs.
Sí, i... però curiós, això és molt curiós,
vull dir. Per tant, bastant folklore, també, no?
Bueno, sí, gent, m'imagino que havien vingut amb els autobusos, com diu ell...
Però la gent ja deia, bueno, els espanyolistes, a tal, banderes espanyoles i tal... És un detall, jo per mi, significatiu, de que doncs, en una manifestació d'aquestes no hi hagués doncs, el patriotisme espanyol allà.
No, però és que el patriotisme espanyol pot ser una bandera republicana.
Sí,
per què no? Clar, és que és un altre tipus de patriotisme espanyol, clar. El problema és que estem acostumats... des que van aprovar la Constitució del 78, a un tipus de patriotisme espanyol. I ara n'està sortint un altre, i escolteu, m'imagino que jo no, vull dir, no m'hi poso, però
deu ser bo, no, que hi hagi alternatives. Les enquestes van marcant el CIS de diada, doncs va...
Sobre això, dues coses. Una, la qüestió de la pàtria. L'Enric Lluís Julián escrivia el diumenge a La Vanguardia que des de les darreres setmanes, no sé si dues o tres, Podem ha introduït el concepte pàtria dintre dels discursos, cosa que fa un mes o mes i mig no feia. I el que deia ara, suposo, el Josep Maria, per així introdueixo, Podem, per primera vegada, passa a ser la principal alternativa al govern del PP, segons el CIS. Vam tenir ahir aquestes dades. El Partit Popular es mantindria al capdavant amb 17 punts per sota de les generals del 2011. I Convergència i Unió doblaria Esquerra Republicana i s'estancarien Izquierda Unida i UPyD. Per tant, Podem superaria el PSOE en aquesta enquesta del CIS, que no deixen de ser enquestes. I hi ha una dada molt curiosa, que és que si tu agafes les dades sense cuinar, quan la gent respon directament, la força primera a l'hora de respondre és Podem. Però i després queden les altres. Em sembla que és un de cada cinc. Ara parlo de memòria, un de cada quatre, molt. Un 20, un 25%. Després hi ha les cuines amb el record de vot, la gent que sembla que no diu el que votarà, bé, hi ha tota aquesta cuina, però vaja, que aquesta dada també és important. Anaves a dir alguna cosa, perdona, Josep Maria, que t'he tallat.
No, en aquest sentit, la intenció directa és molt més alta a Podemos. I això explica, i així doncs els analistes em sembla que ho expressen, aquest esforç per anar reforçant la idea entre PSOE i PP que aquí el futur es juga entre aquestes dues forces polítiques, es continua jugant entre aquests dos partits. I el pacte aquest, doncs, antiterrorista que han fet és dir, escolta, els grans temes els decidim nosaltres i continuarem aquí. I per tant s'insinua la possibilitat de que després d'unes eleccions hi haguessin els resultats, les grans aliances doncs, poguessin anar marcant doncs, l'aliança i el pacte entre PP i PSOE. Per tant, continuaríem jugant la mateixa guerra.
Les xifres, segons el CIS, serien 27,3% pel PP, 23,9% per Podem i 22,2% pel PSOE. Un cop cuinat, sí. Aquestes són les dades cuinades.
Que es queixa el PSOE d'aquesta cuina.
Sí, que diu que, vaja... Que
igual està es pot queixar a Podemos...
Doncs, igual pot cuinar ell d'una altra manera diferent. Bueno, això més bo.
Les enquestes sempre són el que són, no? I són un termòmetre... passa que, si no recordo malament, el CIS ja porta tres onades o tres publicacions on Podemos, una, fins i tot passava per davant del PP, i l'altra, que també està a unes xifres que, si fa no fa, són les que mostra aquest CIS. Llavors, el que és innegable, aquesta força està pujant i, d'alguna manera, s'està convertint en...
Si vols, amb alternativa.
Clar, l'alternativa i la gent que està desencisada, per dir-ho suau, amb el govern actual del Partit Popular... ja no veu el PSOE com aquesta alternativa. Llavors, m'imagino també, perquè pel tipus d'estructura i pel tipus de partit que és, vell, anquilosat, per molt que tingui aquest home tan guapo aquí...
I pel tipus de candidat, que també és un...
Sí, suma, no? Per això et dic, que, malgrat l'home aquest nou que tenen el PSOE, m'imagino que per molts espanyols és molt més engrescadora l'opció de Podemos i molt més renovadora... que no el PSOE, que és, d'alguna manera, el mateix PSOE de sempre, amb una cara més nova i més maca.
Aquí el tema que a mi em comença a preocupar, jo al principi això de Podemos li donava poca vida, no? Una bombolla, un suflé, no? Veig que es manté i que creix, i que s'estan creixent molt. No? Uh-huh. I a mi que em comença a preocupar és que, si ho analitzes amb un cert detall, al final, el seu missatge és populisme pur. És a dir, no hi ha cap proposta, no hi ha cap idea, no hi ha cap res realitzable que doni la sensació de capacitat d'implantació. I a més, no hi ha equip, o almenys no hi ha equip visible, perquè l'Iglesias, Errejón i Monedero, cap dels tres té gaire background de saber gestionar res, no? Salvo un aconseguir fer factures molt grans a països molt pobres, i a l'altre doncs, cobrar de diversos llocs alhora, que m'imagino que tampoc és tan greu perquè ho deu fer aquí tothom, no? Però realment, jo ara penso una miqueta a la comparativa amb Syriza, no? Home, allà tenien un senyor que ja sabien que seria el ministre d'Economia, que era un tio amb un cert prestigi en el país, un tio molt conegut, que un Salai Martín de per allà, no? Tenien un altre senyor...
Potser amb altres idees més que el Salai Martín.
Sí, bueno, no, però
sí.
Una miqueta mediàtic, eh?
Sí, sí. És un Arcadi Oliveres, potser, sí.
Que la gent se'l creu i tot això, no? Tenien un altre senyor molt més gran, que és el que volien destinar a la negociació i al final no ho estan fent, o ho estan fent a la negociació de baix nivell. O sigui, tenien la gent, i de fet... van trigar un dia a acceptar el càrrec i no anar al govern. És a dir, que hi havia una certa preparació darrere. I això en Podemos no ho veig, i a més el que no veig és on és el missatge. El missatge es redueix a us ho donarem tot. La felicitat vindrà amb nosaltres. Tindreu diners, treball, comprareu coses... lluitarem contra aquesta casta que no sé ben bé al final què és. Dius, ostres, tot això... a nivell populista està molt bé, arrenca il·lusió de la gent, al final la gent que ho està patint més la situació de crisi actual, no? Els hi donen una esperança on no n'hi ha, és com aquell que li ofereixen, s'està morint i li ofereixen un tractament, ostres, absolutament experimental, no? És, home, jo crec que seria una mala notícia per aquest país que Podemos tregui un resultat gaire bo a les properes eleccions.
Maria, no pot més.
No, perquè està clar, aquí és fàcil això, dir, aquests no, són uns nouvinguts que no en saben res, que no han fet mai res,
no
i aquí res. Pugen. Aquí estem cansats, en aquesta taula i en aquest lloc, parlar de dir, és el moment de la revolta. Uh-huh. I si alguna cosa és Podemos, és la revolta. És a dir, d'un sistema ineficient, ineficaç, corrupte i poc transparent, diria poc democràtic, i arriba un moment que diu prou la gent. Llavors, no apuntar-nos a això, després ja veurem com es gestiona. Ja veurem, i caldrà doncs, segurament fer molts pactes i buscar doncs, els més experts i tal, però hem de creure en la capacitat d'alternatives radicals al sistema actual. I si no creiem això, estem condemnats a continuar igual. I no podem continuar igual. Si l'alternativa Podemos no ens agrada perquè són uns nouvinguts, perquè no en saben, perquè no ho han fet mai i tal, doncs, bueno, doncs quedem-nos amb el PP, doncs ja ens va bé perquè ho ha fet sempre i en sap molt, i el PSOE també, doncs no, cridem la revolta, ja, però... perquè per dir i proclamar coses, escolta, aquí fa gràcia de dir, aquí si som independents, aquest dia deia el Sala Martín que has citat, no? Les pensions podran pujar un 10%, les pujarem un 10%, es pot prometre tot, però home, alerta, no? Vull dir,
de promeses de la lluna, jo penso que les eleccions en fan tots, eh?
Tots. I per tant, jo el que valoro en aquests moments... Home,
no fan això, no concreta res.
Escolta, hi ha un incipient programa econòmic fet doncs, per economistes que tenen també una predicació, un reconeixement. El Navarro doncs, és un senyor doncs, que hi entén i que hi ha treballat i que ha assessorat molts governs, que hi ha unes pistes. Ja ho veurem després doncs, com es concretarà això i no sé què passarà.
Però amb el sistema que tenim, aquest ja veurem, trigarem 4 anys a veure-ho.
Però és que l'altre ja ho tenim vist. Però és que l'altre ja ho tenim vist.
No, que estic d'acord amb el concepte.
I hem de dir prou.
A mi m'hauria agradat més que la revolta vingués d'un tipus de gent amb una competència més provada.
Però és que aquests ja no volen fer la revolta, aquests el que volen és la menjadora.
Bueno, o no. Aquests de Podemos no deixen de ser un partit que es mou amb estructures de partit, que es mou amb les mateixes tics que pot tenir un partit.
Però com ho canalitzes, si no? És a dir, el cabreig del 15M, per entendre'ns, allò, places plenes, gent cabrejada amb el sistema, gent sense feina... Com es pot canalitzar, si no, d'alguna manera perquè pugui doncs, tenir sortida aquestes demandes i aquest cabreig en un hemicicle? Perquè al cap i a la fi hem d'anar a votar i ha d'haver-hi algun... no sé, algun representant d'aquest cabreig o de ganes de canvi, com es pot fer, si no?
Però al final, jo crec que el problema ve d'haver copiat aquesta estructura de partit. Es pot fer amb diferents formes d'organització i, sobretot, jo diria, amb molta transparència.
Home, déu-n'hi-do el canvi d'organització, Joan.
Hem facturat 10.000 milions d'euros que els dedicarem tots ells a finançar totes les tasques que calguin per fer aquest partit. Hem creat Podemos S.A., que té una branca que es dedica a vendre consultoria, la ven i la fa, i amb els beneficis Podemos S.A. està pagant a uns senyors perquè...
Però no hi ha res a dir d'això. Doncs si això funciona, i això, si està justificat, i què passa? No passa res, no és pas il·legal, això.
Això no ho fan.
Què no fan?
Han fet un partit.
Partit amb una dinàmica diferent dels altres, de més participació... ja veurem fins on arribarà, perquè això no és fàcil, organitzar un partit així amb una democràcia participativa d'aquestes des de baix del tot, això és impossible que es pugui acabar de lligar, però d'entrada han aixecat una esperança, un optimisme que els altres no acaben de tenir. Tu en aquesta enquesta del CIS, tu has parlat de les grans xifres, però i has dit, bueno, Convergència té més que Esquerra, però tant Convergència com Esquerra han baixat molt referent a l'últim sondeig del CIS. Els avança Ciudadanos. Vull dir, hi ha una...
Sí, però Ciutadans el voten a tot l'Estat.
Sí.
No? Vull dir, perquè clar, Convergència sí. I Esquerra clar. És, diguem-ne, demarcació de les quatre províncies catalanes.
Però abans també...
Sí, però,
per tant, sí, però Ciutadans abans es comptava només a Catalunya i ara Ciutadans és un partit espanyol,
sí.
Amb la qual des de Galícia també el pots votar i sí. Home, clar que també pots votar Convergència des de Galícia, però sí. Seria una mica estrany.
Sí, però bueno, però perden...
sí, no, això, segons l'enquesta no t'ho negarem pas i tant.
Sí, doncs aquí hi ha alguna cosa que la gent diu no, aquest sistema no va i el que em costa a mi de veure... Si com això es traduirà després en acció de govern, a mi també em preocupa moltíssim. Però,
el que sí que és veritat,
i m'agrada que trontolli el sistema.
El que sí que estic totalment d'acord és que el canvi no és que sigui necessari, és imprescindible. Ah. Quan veus bestieses com aquell anunci del cafè dels quatre del PP dient-lo bé que han fet les coses, o escoltes el Mariano Rajoy fent afirmacions absolutament sense base... ho hem fet perfecte, va tot collonut, la crisi s'ha acabat, creixerem un 3%, crearem 1 milió de llocs de treball, és a dir, mentida, i no passa res, l'únic que passa és que...
I anem estirant l'alfombra i van sortint coses.
La gent ja no s'ho creu, i no parlo de la corrupció, i no parlo de que obtingui el partit imputat, i no parlo de que em condemnaran per fer coses amb diner bé, i no parlo de que al final la meva gran preocupació és que no arribin a mi, però la gent ja no s'ho creu, ja no cal aquest missatge buit de dir... Igual que a l'entrevista aquella magnífica que li van fer quan el Bárcenas va dir que coneixia perfectament la Caixa B perquè a més li havien donat sobres, no? Va dir, ni la conozco ni he recibido dinero. I, i amb això ja es considera absolutament justificat. Escolta'm, mentre seguim així, evidentment tenim un problema gravíssim, però jo crec que això ja, ja comença a no ser així. La gent ja comença a no creure's les paraules buides.
I precisament per això, per això pugen partits com Podemos.
Que continuen d'un dia en dia en paraules buides. D'això em queixo. D'això em queixo. O sigui, preferiria un Podemos, que em cauen bé, eh? Un Podemos que, ostres, que concretés una miqueta.
Bueno, però, a veure, ja et dic, jo no, ara sembla que sigui el portaveu, eh? No tinc cap mena d'interès amb els uns ni amb els altres, però...
Estaves també... a Madrid l'altre dia, no?
Sí, aquests sí, no, moviments però... sospitosos.
Vaig anar a presentar un llibre.
Aquestes coincidències sospitoses.
No, no, però també m'imagino que una, els programes encara no estan fets de cap partit. Vull dir que les eleccions se suposa són al novembre. Hi ha temps perquè això es concreti. Promeses buides o promeses de la lluna en fan tots... I la diferència en aquest cas és que aquest és un partit nou que no té bagatge de corrupció, de menjadores o portes giratòries d'ara vinc aquí, ara surto allà, ara treballo aquí, ara em dones un lloc de feina, llavors... I desperta, que potser tindrà en un futur, no et dic que no.
No, història, no, és veritat,
no, però clar, i això és el mateix que va passar amb Ciutadans a Catalunya, el mateix que va passar amb la CUP a Catalunya, i són partits que estan pujant. Per què? Doncs perquè, i estic amb el que diu el Josep Maria... Hi ha molta gent, ja em parlaré l'expressió, que està fins als ous de la política tradicional. I a la que surt un partit, malgrat mantingui les estructures de partit i jugui el mateix joc i el mateix sistema, et generen una il·lusió nova perquè, com a mínim, una, no són els d'abans, i dos, tenen la idea o venen que canviaran alguna cosa. Llavors, en un paradigma electoral... Si jo el que vull és canviar les coses i no m'agrada els de sempre, doncs buscaré dins de si sóc més de dretes, més d'esquerres o vull canviar més o menys, doncs aquest tipus de partits, i sigui UPyD, sigui Ciutadans, sigui la CUP, sigui Podemos, i me n'estic deixant algun segur, eh? Però jo ho trobo normalíssim.
Parlant de la CUP demana a l'alcaldessa Mercè Conesa que aclareixi quin és el grau de dedicació real que presta la Diputació de Barcelona com a vicepresidenta segona d'aquesta administració. Els independentistes es pregunten com pot declarar públicament que es dedica de manera exclusiva a l'organisme supramunicipal, tal com queda recollit en la web d'aquest organisme, quan al mateix temps és la màxima autoritat de l'Ajuntament. Escoltem l'Aniol Pros, que és membre de la CUP.
O estàs fent dedicació exclusiva a la Diputació per Barcelona, de Barcelona, i per tant t'hi dediques les hores que t'hi dediques tenint el sou que tens, i això no et permetria dedicar-te exclusivament a Sant Cugat, que és el que hauria de fer la Mercè Conesa, sinó alcalde de Sant Cugat, o com ella defensa que ella està dedicada exclusivament i treballa per Sant Cugat, aleshores si és així entenem que la cartina coixa és la seva feina a la Diputació de Barcelona.
Conès ha declinat fer declaracions a Cugat.cat, tot i que ahir li van fer la petició. Sí que hem de dir que en una entrevista recent a aquesta casa va defensar la viabilitat de compaginar el càrrec d'alcaldessa, vicepresidenta de la Diputació i també portaveu nacional de Convergència Democràtica. I pel que fa al sou, també hem de dir que l'alcaldessa va renunciar a principis de mandat a les dietes de 24.000 euros anuals en concepte d'assistència a plens i reunions al consistori, que era l'única quantitat que rebia des de l'Ajuntament. Algun comentari sobre aquest aspecte?
Sí, que no calen 24.000 euros per anar a reunions a un ajuntament, això primer.
I va renunciar, eh?
Que... Sí, sí, no, que en aquest cas, amb bon criteri, crec que hi va renunciar i que no penso que calguin 24.000 euros per anar als plens, se suposa que és la teva feina i que ja tindries un sou per això. I dit això, una, la CUP probablement té raó amb el que diu, dos, això potser ho podia haver dit fa 3 o 4 anys perquè el mateix càrrec ja hi era.
Tot i que ha aparegut ara, també s'ha de fer el context, un reportatge a la web crític.cat, al mitjà crític.cat, en què es fa tot un recull i un repàs de quina és la situació que s'està vivint en aquests moments a la Diputació, que ja s'arrossega d'anys enrere, i apareix precisament el cas de l'alcaldessa, que aquesta dedicació exclusiva de l'alcaldessa Mercè Conesa no és l'única. Hi ha 14 alcaldes que, a més, tenen una dedicació o algun càrrec exclusiu dintre la Diputació.
Declaren.
Sí.
No que tingui...
No, diuen tenir, cert.
Jo, pel que sé, l'alcaldessa, els dijous se'n va a la Diputació. I passa el matí allà, i part de la tarda, o a vegades ni la tarda. I els dijous és per ell el dia de la Diputació. I això, d'alguna manera, és sagrat. Si és exclusiva o no aquesta dedicació, i què fa amb les altres hores de la setmana, no ho sé.
Aquí hi ha unes quantes coses. Si va un dia o dos, el que és clar és que cobra, és a dir, el sou que té ella, voluntàriament, és només el de la Diputació.
Sí, senyor.
Sí, sí, correcte.
Per tant, alguna cosa falla, que és, perquè es podria encaixar, diguéssim, des de les instàncies de la Diputació, de que si cobra X diners per la Diputació, per la funció que té la Diputació com a vicepresidenta, és que hauria de tenir la dedicació exclusiva a la Diputació, que és d'on li ve el sou. Mm-hmm. El problema és aquí, és dir, no, jo...
El problema és que fa la Diputació.
Que fa la Diputació, que és d'on cobra. Aquí no. Hi ha alguna cosa que falla. És a dir, la capacitat de treball d'una persona, jo, doncs, és admirable, dir, perquè aquí hi ha Diputació, hi ha Ajuntament, hi ha portaveu del partit. Tres coses molt importants, mm-hmm. molt importants, i que té capacitat doncs, d'exercir-les doncs, amb eficiència. Jo admiro la senyora Mercè Conesa si és capaç de fer això. Jo poso interrogant de que això en una societat en què cadascú hauria, per mi, de dedicar-se en la feina i en l'àmbit d'on rep la remuneració, i aquesta hauria de ser una línia que no s'hauria de transgredir, això és el que falla. I aquí hauríem de qüestionar aquest sistema. I la Diputació és un dels elements i dels referents, vam tenir-ho amb el caps del Bustos de Sabadell, que fins i tot, un cop va renunciar d'alcalde i tal, continuava com a regidor, cobrant de la Diputació, cobrava 70.000 euros de la Diputació quan devia anar-hi a una reunió doncs, a la setmana. No? Uh-huh. És a dir, si no som capaços de fer net amb aquestes dedicacions i amb aquestes funcions, no acabarem de canviar el sistema.
Bueno, però el problema aquí no és la Mercè Conesa, que penso que a nivell d'honestitat, honradès, capacitat de treball i transparència està fora de dubte, no? El problema és d'aquest sistema que fa que els partits utilitzin les institucions i al final els diners de tots per el que a ells els interessa i no per l'interès públic. Suposo que surt dedicació exclusiva perquè es cobra el sou complet. Uh-huh. Per tant, és una qüestió
sí, sí.
de raonabilitat. Clar, clar. Des del punt de vista de Sant Cugat, mira, ens estalviem aquest sou perquè al final tots sabem que la dedicació a la Diputació és molt baixa. Aleshores, un el que es pregunta és, primer, té sentit que tots la gent de Barcelona pagui el sou de l'alcaldessa de Sant Cugat o de 12 alcaldes que d'altres municipis?
Clar, això.
Dos, això vol dir que com molts ja ens temíem, la Diputació de Barcelona és un coladero.
És una altra menjadora i una altra porta giratòria.
Correcte, és un estament amb un pressupost altíssim que només serveix per donar de menjar als acòlits de cada partit quan aquest partit no està en el govern o quan no tinc prou govern per col·locar-los a tots. I per tant aquest és el problema per mi, que és el problema de tancar, no? Si l'alcaldessa de Sant Cugat té un càrrec o 16. Sí que és veritat que considero que ser vicepresident de la Diputació, portaveu del partit al govern i alcaldessa d'una de les ciutats més grans de Catalunya, és difícil fer-ho tot i fer-ho tot bé, i per tant aquí també ja caldria replantejar-se alguna cosa, però novament ho atribueixo al partit. El partit el que vol és a la persona i li és igual quines responsabilitats o quines obligacions té, i per tant agafa la Mercè Conesa perquè pensa que és del que té disponible el més competent i li proposa un lloc que en aquests moments és molt rellevant, que és ser portaveu del partit. Ella ho accepta i aquí el problema és que no hi ha un reajust. Dius, escolta'm, que està bé que hi hagi aquesta mena de promoció, ostres, però aleshores hauríem de reforçar les altres parts que queden coixes, no?
Hi ha d'haver incompatibilitats de dedicacions, doncs són les que són i per les quals doncs, hi ha una remuneració i punto.
Jo aniré més enllà i us diré que el tema de les diputacions em sap molt de greu, però si s'eliminés i se substituís d'una altra manera, en guanyaríem tots. Sí. Per diners estalviats i probablement per funcions fetes. No penso que sigui un organisme que avui en dia tingui cap mena de... O sigui, no cap mena. No vull dir que no facin res, no, que consti. Ara, la feina que es fan es podria fer d'una altra manera, amb un altre tipus de coordinació i molt més barata.
No fan gairebé res. Jo crec que les diputacions... Jo encara fa anys que ho intento saber per què nassos es necessiten. No, fa moltes coses que es podrien fer de mil maneres diferents.
No, coses que es podrien fer, en aquest cas, per exemple, amb uns consells comarcals ben coordinats, o, és que clar, no estem oblidant que, perdoneu, que a més d'això tenim l'àrea metropolitana. És que quantes institucions tenim fent-se, suposa, les mateixes coses. O sigui, aquí a Sant Cugat tenim l'Ajuntament. Bé, si vius a Vall Lloret ja en tens un altre. Vall Lloret, Sant Cugat, Consell Comarcal, Àrea Metropolitana, Diputació de Barcelona i després el Parlament de Catalunya. Vinga, sis. Sis institucions. No, i després...
Estat i Unió Europea.
Estat i Unió Europea, no? Vull dir, en el fons... Tens aquí un magma d'institucions...
Estàs trobant a diversos llocs, els mateixos. No?
Correcte, tens un magma d'institucions que està mal resolt, això. No, no, no pot ser. No pot ser perquè no acaba funcionant. És una, es gasten diners, de tots en aquest cas, d'una manera poca eficient, i després passa el que passa, de que trobes duplicitats de càrrecs, a col·locacions d'aquest que no sé què fer amb el cul a collar, ara que ja no he sortit, doncs a veure si em fan conseller nacional de, o me'n van al Consell Comarcal o m'enxufen amb algun càrrec secundari de Diputació. No sempre, bueno, no són càrrecs democràtics, que jo sàpiga, els de la Diputació.
Són d'elecció indirecta. És a dir, tu quan votes al teu municipi, a partir d'aquí es fa una mena d'elecció indirecta, un càlcul, i en surten uns diputats...
Sí, uns seients, ja ho...
Que els diputats que no tenen dedicació exclusiva a la institució, atenció, cobren 1.640 euros per cada ple.
Plen.
Uns plens que posa aquest reportatge de Crític, que el trobaran a la web de cua.cat, l'Incat, no s'allarguen més d'una hora. 1.640 euros
no, no.
Que...
Aquí s'ha d'enviar un currículum per...
És el que anava a dir. No,
però, clar, 1.640 euros, que digue-li a qualsevol persona del carrer si cobra 1.640 euros.
Però no, i per una reunió.
Per un mes, eh? Per... Sí, no, sí, no, que és per una hora. No, no, però vull dir que no sé si ens estem madurant de...
Llegeixes coses com aquestes.
És que potser ni Messi. Clar, potser si va ser càlcul, ni Messi.
Li diran demagog, li diran, doncs, populisme i tal, però és que s'ha de denunciar això.
Clar.
I s'ha de canviar això. I han de ser, i els que, doncs, no hi estan d'acord no poden, no tenen arguments.
Ara també diré una cosa, la Diputació està com està, amb els socialistes, amb el PP, amb el tripartit a Catalunya i amb ara Convergència, eh?
Sí, és que la Diputació ha estat precisament un ens que han pactat tots els partits. Els del govern, els de l'oposició, perquè tots hi tenen una presència, i tots s'han tapat les vergonyes aquí, les vergonyes o les corrupteles.
I potser m'equivoco, eh? Però jo no he vist a cap partit dient, escolta, ens patarem les Diputacions perquè són, això, una pèrdua de temps i de diners. I no recordo haver sentit cap partit que porti això com a proposta electoral.
No, és com el Senat.
És un pessebre compartit, això.
Tu necessites tenir magatzems de gent. No t'ha sobtat mai que hi ha un partit en el govern i hi ha una sèrie de noms que estan a les secretaries generals, a les direccions generals, en els càrrecs aquests que es veuen menys. Hi ha un canvi de govern, tots aquests desapareixen. I dius, home, suposo que aniran a la privada o aniran a algun lloc. De sobte hi ha un altre canvi de govern i tornen a aparèixer. Dius, no, doncs aquests no han anat a la privada. Rasques una mica i te'ls trobes amb institucions que ni tan sols coneixies que existien, no? I això al final costa molts diners, no?
Vaja, veurem. A la propera entrevista amb l'alcaldessa li preguntarem, ja que no ha respost o no ha volgut respondre en aquesta.
A més, però... llàstima que no hi és el Jordi, que això ho sabria, que això ho sabria ell.
El Jordi segur que es carregaria la Diputació.
No, és que hi ha una cosa, hi és un tema a nivell fiscal, eh? És a dir, l'Ajuntament de Sant Cugat avui té una alcaldessa que no cobra. Això és una irregularitat fiscal, crec que és una irregularitat fiscal. Tu no pots tenir un treballador que no cobra, i menys el nivell màxim.
Cobra els plens, potser no? Cobra.
No, perquè entenc que les dietes hi va renunciar al principi, ho va explicar ella, vull dir que no...
Aleshores,
tu pots renunciar, doncs, llavors potser... És...
Sí, pots renunciar al teu sou.
Ho ingresses i ho retornes.
No sé com funciona.
Bueno, però sí. Al final és una donació, aleshores. No? Jo li estic regalant en el l'Ajuntament, aquests diners, que seria el sou que en correspon...
Aquí hi ha una tributació. Hi ha una trampa pel mig, hi ha una trampa.
No, però jo entenc, em sembla, que és... Jo sóc alcalde o alcaldessa, també vaig a la Diputació, estalvio el sou a la meva administració local, per tant, el que em toqui cobrar doncs es queda dintre dels comptes a un altre lloc, i aprofito...
Els ciutadans de Sant Cugat contents perquè s'estalvien un sou.
Però ho estan pagant també els de l'Hospitalet, els de Badalona, perquè cobres de la Diputació.
Li estan regalant a l'Ajuntament de Sant Cugat
100.000, sí.
Em sembla que li tocarien 75.000 o una cosa així.
Si tu li regales al teu fill 100.000 euros cada any, això tributa i tributa molt. Doncs, suposo que aquí hi ha un...
I també hem d'aclarir que per llei només es pot cobrar un sou públic, que és l'altre aspecte.
Sí, sí, no és això la generositat, també, doncs el sou.
Clar, clar.
Jo podria cobrar dos sous i sóc tan generós que renuncio al d'alcaldessa. No, no, és que no pot cobrar dos.
I a més es queda el més alt, que també s'ha de dir. Que no passa res, jo t'acompanyaria.
Tot
tothom ho faria, però vaja, el d'alcaldessa en aquest cas seria...
Em preocuparia que no fos...
Jo qüestiono és la compatibilitat d'aquestes coses, no? si és de dedicació, és dedicació. I una alcaldessa de Sant Cugat és dedicació exclusiva, claríssimament, a l'alcaldessa. I si no, vol dir doncs, que no ho fa tot, que doncs, delega, que hi ha doncs, uns equips tècnics i fantàstics i té un equip molt bo, doncs, molt bé, doncs llavors deixem, no cal elegir alcalde, doncs a Sant Cugat tu, doncs, que vagi sol.
Fem un consell rector.
Per cert, ningú ha fet cap comentari del temps, que de fet és el que ha omplert totes les converses. Fars, ja, de les nevades, de les fotografies a Twitter i així.
Fars que nevi i en fem... O sigui, ahir va haver-hi mitja hora d'informatiu al Telenotícies, sí, parlant de la neu, que a mi, i sortia un paio dient que era tercermundista, perquè a mi també em sembla tercermundista, que, o sigui, sí, neva, val, molt bé, i a Suècia deu nevar cada dia.
El cap de setmana, tot cap de setmana, va nevar la Cerdanya. Notícia.
Clar.
I va nevar bastant.
I no va passar res.
I de fet va fer gruix. I com ja fa molts anys de la Cerdanya, doncs dins del poble la Llevaneus la passen a partir de les 8 o així per no molestar els
veïns. Qui gestiona la Llevaneus?
Em sembla que és un acord entre diversos ajuntaments. Ah, és el Consell
Comarcal.
És un acord, tenen una maquineta i va passant per tots els ajuntaments. De fet, almenys a Urús n'hi ha una, que és un 4x4 amb una...
una pala, sí.
I ho treu de seguida. Però és que, en quan surts a la carretera, està perfectament neta, sempre. És a dir, a la que cau un floc de neu, o hi ha la previsió, això, comencen
sal
a sortir les llevaneus, tiren sal, i mai, o sigui, només quan neva moltíssim, si agafes una carretera molt secundària, trobes algun problema. És tan complicat, és això, com per agafar totes les llevaneus... que un pugui
però
trobar...
Aquí no ha sigut només la Llevaneus, aquí hi ha hagut problemes de que ha quedat col·lapsat el trànsit amb túnels doncs, que han quedat variats a dins el túnel, gent que s'ha passat 4 i 5 hores a dins de túnels del Garraf i tal, perquè hi havia un camió avariat, que aquí no hi ha hagut, sembla, una capacitat dels Mossos d'Esquadra de trànsit, de parar el trànsit, de no deixar entrar el túnel, de desviar les carreteres, no tant de treure la neu, si no es pot treure, sinó l'eficiència en veure doncs, on eren els punts crítics i arribar a temps. I aquí no s'hi ha arribat. I estava anunciat que hi hauria neu, que hi hauria problemes i tal. I aquí hi ha hagut una certa...
I ha nevat on es va dir que nevaria.
Sí.
S'ha encertat.
Per tant,
jo crec que
jo no sé si en una Catalunya independent això seria millor.
Jo veig una mica...
No
serà res, seran dos dits i de seguida estarà fora, no?
No, perquè va bé que nevi de tant en tant, també, no?
És fantàstic,
no? A la muntanya, però, eh?
No, jo sempre vaig ben equipat per la neu. Per tant, el problema no és un mateix, el problema és la resta. Tu pots anar tan equipat com vulguis, que si el de davant no porta cadenes, porta les rodes de qualsevol manera,
sí. I passa un trailer d'aquests immensos i queda doncs...
Exacte, com per posar-se a pujar la carretera que fa més pendent, te'l trobaràs creuat a la carretera segur i no podràs passar i no podrà passar ningú.
Però els túnels del Garraf ha col·lapsat gent que va estar dins el túnel 4 hores.
Sí. El que passa que això teòricament ahir no tenia res a veure amb el temps, el del Garraf. No sé si va relliscar o què. Sí, vale. Potser, no ho sé, però clar, que es quedi això, com dius tu, és mala sort. Ara, que s'hagi de tallar l'autopista Martorell perquè neva, o sigui, de veritat, estem al segle XXI, i ja...
Vull dir, mireu, 180 quilòmetres.
Mirem una miqueta més amunt alguns països d'Europa com ho fan, que quan els hi neva no és ni notícia. Perquè és que...
Sobretot quan està previst, vull dir, ostres, no
sé... És que la imatge del Bruc, jo no sóc tan gran com vosaltres, però quantes vegades l'heu vist, el Bruc, el túnel tallat, la gent allà... Jo l'he vist potser 3 o 4 cops, i aquesta imatge. I es va repetint cada quan neva així una mica fort. I no és una cosa que... Dius, ostres, mira, és que és una nevada... Que és una entre 30 anys i no s'hi pot fer res, però és que jo això, vull dir, que passa cada 2 o 3 anys el tema, no? I jo no entenc com això no...
Algú no ha fet la feina, està clar, algú no ha fet el tema.
No ho entenc,
no l'ha fet bé.
Escolti, ho hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10. Qualsevol cosa que passi mal temps, ja saben que a la web de cua.cat hi ha les últimes hores, consells contra l'onada de fred que ve...
I moltes fotos.
I moltes fotos i vídeos i tot el que vulguin. Josep Maria Balcells, Joan Alsina i Joan Ramon Armadàs, moltíssimes gràcies i, si volen, ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé. Bon dia.
Bon dia.